Ràdio Estel. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. La pràctica totalitat dels ciutadans d'aquest primer món descansem sota un sostre, mengem un plat calent per sopar i disposem de llum elèctrica i aigua. A pocs quilòmetres de distància, una altra humanitat, a la qual no li posem ni cara ni cognoms, pateix a les fosques i no sap a aquesta hora si avui podrà provar algun aliment o si demà estarà viva. No volem posar-nos d'esquena a aquesta realitat, però cada dia, en certa manera, ho fem. El més greu és que no sabem com sortir-nos d'aquest somni que adormeix la nostra consciència. Sembla com si quan passem de llarg davant d'un indigent que s'acosta a demanar-nos diners, no ens amoïnéssim gaire, perquè de tant en quant participem en iniciatives de beneficència. S'ha de dir, en la nostra descàrrega, que sempre és meritori i generós rascar-se la butxaca per ajudar. És millor això que excusar-se amb arguments com ara «no sé on acabaran els meus diners» o «això no s'arregla fins que les multinacionals o els governs dels poderosos deixin d'expoliar els països pobres i a la seva gent». Aleshores em pregunto, com viure, doncs, una solidaritat afectiva i no afectista en les nostres circumstàncies? Els rics hem d'anar a ajudar a qualsevol part deprimida del planeta per compensar aquesta diferència tan dolorosa? I què hi ha dels que pateixen solitud, injustícia i abandonament en el primer món? Qui se n'ocupa d'ells? I què hi ha dels talents joves que, per manca de disciplina i treball personal, no es posen al servei dels altres en la construcció d'una societat més justa i humana per a tots? Això no és també manca de solidaritat? Avui, en el nostre programa, parlarem de tot això. Almenys així ho espero. Comencem. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you.
People dying, if you care enough.
Avui a la taula d'opinió i per parlar d'educació en i per la solidaritat m'acompanya la Tere Camps, que és àvia, mare de família i orientadora familiar. Bona nit, Tere.
Hola, bona nit.
La Laia Sant Martí és traductora intèrpret i mare de família. Bona nit, Laia.
Bona nit, Àngels.
I l'Aureli Villar és mestra, orientador familiar i pare de família. Bona nit, Aureli.
Bona nit.
Bé, no sé si sabeu, jo sí, que el senyor bisbe d'aquesta diòcesi ha publicat una carta pastoral anomenada Nova Evangelització i Solidaritat. Jo no sé si penseu que és oportú en aquest moment de crisi, d'una crisi que ens afecta a tots, demanar encara més accions i més compromís solidari. Què hi penseu? Endavant. Qui vol començar? Aureli, comença.
Ah, no, ens ho poses una mica fàcil, en el sentit de que, clar...
No, no,
perdona,
no és tan fàcil, perquè en aquest moment...
No és fàcil.
No és fàcil.
En aquest moment potser no és tan fàcil ser solidari. Quan no tens per menjar tu, potser és més difícil.
No, i jo crec que també... Tu dius allò del menjar, però ser solidari a vegades amb el teu temps. I anem tots fora d'horari.
Clar.
Fora de temps, no tenim temps de veure les nostres famílies mateixes que viuen al carrer del costat, doncs com vols anar-te'n a pensar en els nens d'Àfrica o d'Àsia o els veïns del costat? És igual, anem tots molt estregats.
No, jo, és que, jo el que diria és que el tema de la solidaritat s'ha de veure des del punt de vista de la justícia, eh? És a dir, que no és un tema de dir... És que, bueno, per la compassió, és que, bueno, no, és que vivim en un món amb el que tots estem al mateix barco. I, per tant, el just és que tots hem de col·laborar. És un problema de justícia. Per tant, que una persona, des d'un punt de vista moral, no es pot quedar tranquil·la si ell no està aportant en aquest món que viu tot el que pot. O sigui, ja no dic que és que a mi m'agrada, no m'agrada, puc fer més, no puc fer més. Jo haig de fer.
Vols dir que no és opcional?
No és opcional.
Exacte.
El que tothom no pot fer el mateix.
Sí, totalment d'acord amb tu. O sigui... Jo sempre que he viscut una experiència de solidaritat, l'he viscut com a experiència de salvació meva, més que una experiència d'ajudar els altres, que també, però ho sents que és una necessitat per salvar-te tu, com a persona, perquè la teva vida tingui sentit, perquè si no et dones als altres, la vida no té cap sentit.
Però el que tu deies abans, Tere, penso que és una cosa com molt realista, no? Som limitats i moltes vegades hi ha que prioritzar dins de les nostres capacitats d'ajudar els altres. Per què començo? Perquè, esclar, jo puc dedicar-me a anar a ajudar els comedores de la Madre Teresa, per exemple, que estan a prop, però a la vegada haig d'atendre com fan els deures a casa els petits. Què és prioritari?
Bueno, cada època de la nostra vida té uns moments diferents. Uh-huh. A vegades, tu has parlat també de diners. Pues potser ara tu estàs més en una època d'ajudar, potser amb coses físiques, com pugui ser diners, pot ser roba, pot ser menjar, i pot ser alguns minuts de la teva vida. I en canvi, per exemple, jo ja puc dedicar més plenament perquè tinc els meus temps diferents. Estic a l'època dels nets, que omplen molt. I potser la meva excusa és escapar-me d'ells. Els meus fills estan encantats que ara també ja m'he ficat en una espècie d'assumpte que després tu parlaràs, Àngels. I, bueno... Els temps són diferents i a vegades els macrotemes ens espanten. Uh-huh. I a vegades pot ser social o solidari amb el que tens més proper al uh-huh. costat. Uh-huh. A vegades amb un somriure.
Però potser també el que deies tu abans, Laia, de que això és com una redenció per tu mateixa.
Sí.
A veure, i això dona una mica de por. Uh-huh. Perquè, clar, quan comences a apropar-te a les situacions complicades... Has de canviar per força coses a la teva pròpia vida. Per això ens dona por. Tu penses que...
Jo totalment d'acord. És que i tant que fa por. Com més t'acostes, més por fa.
Clar.
I, de fet, per mi, la justícia social, que no és exactament el mateix que la solidaritat, i aquí, en aquest programa, estem parlant de solidaritat, per tant, no me'n vull anar a un altre tema, però vull dir, per mi té més a veure amb actituds personals i... tries de vida personals que no pas en polítiques, tot i que les polítiques també, lògicament, poden ajudar, no? En un estil de vida, una estructura social més o menys solidària. però sí, necessàriament per mi la solidaritat comporta canvis a la nostra vida familiar i personal. O sigui, doncs exemples, no? Doncs ser solidari vol dir, doncs per mi, doncs no llançar menjar.
Clar.
Res, si vas al restaurant, doncs demana, t'emportes un tàper, una bossa, et menges la vergonya i t'emportes el menjar.
Estil americà.
Estil americà. És igual si és de bona educació, si és de mala educació.
Això és de molt bona educació.
El menjar no es llença.
No, clar.
I ja està. I és que és un escàndol.
Sí, jo surto amb la mitja botella de vi sota el braç, sí? I em quedo tan tranquil·la.
Sí, clar. No, jo ho haig de fer perquè és que no, reconec que no ho faig i ho haig de fer. És que ho haig de començar a fer ja. És perquè no portes la bossa sobre el que sigui, t'has d'organitzar. I a casa, aprofita les coses, doncs ha sortit una tele plana. Doncs sí, mira, però si la tele funciona, doncs potser no cal... Si hi ha molta gent que s'està morint de gana, jo per què vull una tele plana? Vull dir, coses d'aquestes, no? Mm-hmm. Penso que també tenen a veure amb la solidaritat. I aquí sí que no hem de passar tota la setmana a l'Àfrica, no?, per fer això. I així que penso que està a l'abast de tothom, no?, aquest tipus de solidaritat.
I penseu... Perdona, Aureli, vols dir una cosa?
No,
jo penseu... Jo és una pregunta que em faig, que hi ha gent que té com una mena de... cor o una pasta o està feta d'una matèria més solidària que d'altres, perquè hi ha gent que sembla que ho detecta, ho viu amb una intensitat que uns altres sembla que no, que estiguin adormits.
No, bueno, no, cada un té el seu linde.
Jo, vale.
No, és com el dolor, és com l'amor, és com la felicitat. Cada un s'entrega a la seva manera. Jo visc circumstàncies de que veus que hi ha gent que penses que et donarà molt, no et dona gens, en canvi gent que no esperes que et dona, gent que és discreta quan et dona, que no vol que se sàpiga. Uh-huh. I al dir donar, vull dir temps, vull dir coses, vull dir de tot, eh? Uh-huh. Et quedes molt parat. I cada un, i no, el que mai es pot jutjar, el com l'altre actua o com tu actues. Tu dones amb la teva consciència.
Però la meva pregunta és, hi ha gent que sembla que això no els
home,
afecta.
Home, sí que hi ha virtuts naturals, no? I n'hi ha d'altres que te les has de treballar més. Hi ha gent que és més empàtica de manera natural i gent que s'ho ha de treballar més i que ho reconeix. Mm-hmm. Hi ha gent que m'ha reconegut, a mi em costa l'empatia.
O hi ha gent que diu jo amb els bebès sí, amb els grans no.
També,
o contrari, bueno, doncs molt bé.
Igual que una altra persona. Però,
amb això que esteu dient, jo crec que independentment que a un li costi més o menys, hem de distingir entre valors i virtuts. Per
clar.
Exemple, una persona doncs, pot tenir molt de coratge i tal, però clar, la virtut és sempre que va cercar el bé, per exemple. Una persona que ha d'atracar un banc, clar, allò no està bé, no és un valent. O sigui, valent és aquell, quan es parla d'un virtuós del violí, és perquè toca el violí molt bé. O sigui, l'objectiu és fer el bé. Pot tenir molt de coratge, moltes qualitats per fer coses grans, però si les utilitza per fer el mal, aleshores allò no és una virtut. Per això dic que a una persona li pot, no sabem per quines raons a uns els pot costar més o menys. El que sí que es pot dir que la solidaritat és una virtut. Uh-huh. És virtut en tant en quant va cercar el bé. Estàs donant als altres. Per tant, aquella persona que s'esforça per fer el bé amb aquesta línia de donar-se als altres, té la virtut de la solidaritat. Mm-hmm. Per tant, independentment que li costi més o menys, que jo crec que alguna vegada pot costar, però hi ha persones que els costa menys, però que el que sí està clar és que allò és una cosa valuosa.
És un valor.
És un valor.
És un valor, però és un valor necessari. Com a, jo penso, igual, us sona la frase aquesta de Catalunya serà cristiana o no serà?
Sí. Sí, torres i baixes.
Doncs, a veure, el cristianisme serà solidari o no serà?
Clar.
Per quin sentit té una persona cristiana que no és solidària? Cap.
Cap
no s'aguanta? O sigui, una persona cristiana que no té solidaritat?
Però no, penseu, perquè això és una reflexió que a mi, que a vegades em faig, penseu que l'assistència social que existeix ara per ara al nostre país potser està camuflant o inhibint una mica la solidaritat individual de les persones? És a dir, sempre penses, bueno, ja un assistent social ja l'atendrà, bueno, hi ha uns metges que estan... I moltes vegades sembla que ens, bueno, deixem de banda aquest tema perquè, escolta, hi ha moltes coses per ajudar els altres, eh? Doncs que vagin als comedors d'aquests socials o que vagi a l'assistència mèdica, el que sigui. En quina manera o de quina manera aquest estat del benestar està afectant a les nostres pròpies capacitats de donar-nos als altres?
Jo crec que estem entrant en una època bastant de problemàtica en tots els aspectes i sempre s'ha dit que en els moments de grans crisis és quan surten les grans virtuts de la gent. Uh-huh. Jo crec que pot ser una època de gran revulsiu.
Al revés, jo crec que hem estat massa embolicats d'esplendor, de diners, de coses, coses, coses. I ara, de mica en mica, tots plegats, comencem a mirar al nostre voltant i comencem a veure que les pintures cauen, que la gent està patint, i d'alguna manera hi ha com un cert moviment. Jo a la meva parròquia comença a veure com un moviment d'ajuda a la gent del teu voltant.
Clar.
Bueno, pues això és bo. Uh-huh. Jo crec que és l'època més revulsiva. Entrem en una època revulsiva en aquest tema.
Uh-huh. Bueno, jo penso... Perdona, Aureli. La pregunta de l'Àngels, per mi, o sigui, té un sí i un no per resposta. Com a sí, o sigui, clarament sí, està afectant. En negatiu, en el sentit, doncs, que, per exemple, els avis, no? La tercera edat, per mi, clarament, es veu...
A veure què dius, eh?
Els avis que ja no es poden valer per ells mateixos.
Que no és el teu cas, vale. Que estàs estupenda.
Gent molt gran, sí. O sigui, he dit avis, però volia dir gent molt gran.
Besavis, vol dir besavis.
Sí. Gent gran, sí.
Tere, si tu no tens pinta d'àvia.
Vale, seguimos.
Aquestes estructures d'assistència social fan que de vegades ens...
recolzem.
Ens recolzem amb això i doncs no hi ha residències i bueno, ens desentenem una miqueta dels nostres... besavis, rebesavis o el que sigui. I això penso que és molt trist. I és una deshumanització que penso que clarament la podem palpar. Però, per altra banda, independentment doncs, de la societat del benestar, veig que la nostra societat civil es mobilitza cada vegada més d'una manera atomitzada amb ONGs, amb accions socials. Hi ha molts moviments de cooperació a nivell de tot el món. L'altre dia vaig estar treballant amb Veterinaris Sense Fronteres. Estan fent una labor impressionant amb l'agricultura d'Àfrica, de Sud-amèrica, de Centroamèrica. I són gent que són inquiets perquè veuen que el món on vivim, el que deia l'Aureli, estem tots al mateix vaixell. I el vaixell no es pot enfonsar, no es poden enfonsar uns i els altres no. Hi ha moltíssimes iniciatives de cooperació i que penso que cada vegada més, perquè la gent no es conforma amb el model capitalista d'on vivim. El capitalisme és per mi un bé menor, un mal menor, però clar, el capitalisme també comporta molts problemes i és que molts queden pel camí.
Aureli.
No, i el que jo diria que també amb un sentit més ample, no? Perquè clar, hi ha gent que probablement no se sentirà motivada per col·laborar amb una ONG, no? Però hi ha, jo diria, actituds que són solidàries. Per exemple, un estudiant pot estar estudiant a la universitat, però no és el mateix aquell que s'està fent carrera per ell mateix, el seu per vindre, sinó amb aquell que sap que sí, que evidentment que es guanyarà els diners, però sap que s'ha de donar a la societat. I això, al dia a dia, pues es veu les persones que són solidàries, per exemple, amb la seva professió, aquell que està treballant i està ajudant a que els altres que venen darrere aprenguin d'ell. Uh-huh. El seu saber no és per ell, no és un coto tancat. Perdó, vull dir que això és... A veure, jo estic parlant d'actituds, i aquestes actituds solidàries són les que cal fomentar. És a dir, perquè tothom, probablement, no es veurà motivat per estar en coses concretes, no? En canvi, això sí que és una actitud fomentable sempre. Que tu amb el teu treball, que tu amb la teva tasca, amb la feina que estàs fent, podries ajudar a que tots aquells que t'envolten aprenguin o millorin amb els teus consells o sigui, que facin la feina a partir d'allò que tu ja has fet bé i ells ho poden fer millor.
Però una feina ben feta, de fet, té sempre transcendència social. Això és una feina ben feta. Parlem d'un esgraó més. Parlem de, una vegada he complert la meva feina, he atès les meves obligacions, haig de donar als altres? O amb aquesta situació de treball ben fet, socialment molt fructuós, és suficient?
Sí, t'has de donar. T'has de donar.
Però és que, a més, quan tu, fixa't, jo estic al 100% amb el que t'has de donar, perquè això és la frase, no? Però si ens hi quedéssim amb la primera, has de donar, doncs jo recordo, precisament en un document de Joan Pau II, quan va venir per primera vegada, em sembla que va ser a Barcelona, a Montjuïc, aquell dia, que va parlar d'una frase que va sobtar, perquè parlava de que el capital té una hipoteca social, vull dir que sobre el capital ha de gravar una hipoteca social, vull dir que en principi té diners, guanyar diners, que un tingui l'obsessió de fer-se ric d'alguna manera, en principi per si mateix no és dolent. El que és dolent és que només un es quedi sent ric. Ha de revertir amb la societat. Un pot guanyar en tant en quant part del que guanya té, per dir, una hipoteca social. Ha de revertir amb la societat.
Los diezmos.
Bueno, i aquesta mentalitat de dir, a veure, el diner que jo tinc no és per mi. Jo, en generositat, haig de veure de quina manera, de què està millorant en puestos de treball, està revertint en obres socials, està revertint en ONGs, en tasques concretes. O sigui que jo crec que això que deies de tu és l'actitud fonamental, donar-se. Però també donar.
Però la mare Teresa...
Vull dir, les dues coses, no només donar-te tu, sinó també donar.
La mare Teresa deia una cosa molt interessant. Hi ha que donar fins que dolgui. A veure, perquè... Per exemple, si nosaltres posem els nostres diners...
Estàs parlant d'una santa, eh?
Clar, bueno, però una persona que en sabia...
Està bé que el llistó el tingui mal.
Però vull dir, una persona que en sabia molt. Sí. I vull dir, a veure, si tu poses els teus diners a una caixa social, de fet, pots estar ben tranquil·la, perquè de fet ja fan tasques socials. Jo ja les faig, escolta, jo tinc els diners a la caixa.
A la banca ètica.
A la banca ètica, qualsevol mena d'institució financera.
Això que... és solidaritat.
Això, sí. Però no sé si et dol això, perquè de fet no te n'adones.
És una mica còmode.
Són uns interessos que potser no són tan espectaculars.
No, però... o potser sí, però potser, a veure, no és prou amb deixar aquí, perquè de fet...
No, és una cosa més.
Està molt bé fer-ho, penso que està molt bé, perquè és donar una mena de moviment als teus diners és estupendo, però a la vegada... No te n'adones, escolta.
Jo penso que la solidaritat s'ha de viure en tots els nivells i a nivell empresarial el Papa ha denunciat en més d'una ocasió el neoliberalisme salvatge que estem vivint i com les empreses exploten els treballadors tot el que poden i més. La solidaritat s'ha de viure a les empreses. Uh-huh. Els propietaris de les empreses han de mirar pels treballadors, han de mirar pels seus drets, han de mirar pel seu benestar. Penso que això és una com deia abans, una tria personal de cada empresari, no? I això no hi ha res...
Laia, i el treballador ha de treballar bé.
Sí, ha de treballar bé, també, clar.
Sí, claro. Tots els... No és només el pobre treballador. L'empresari ha de donar per un costat i el treballador ha de fer la seva tasca per un altre.
Sí, està clar,
Mm-hmm. Hem de jugar sempre a les dues bandes, perquè
sempre,
si només no podem martiritzar només a un costat, els altres també han d'estar donant el callo, complint amb els seus horaris, amb la seva feina, procurar millorar...
Sí, han de ser responsables, però quan parlem de solidaritat, potser... El que exerceix la solidaritat és el que està més amunt, no?
Mm-hmm. Bueno.
I digues, Aureli.
No, i que de vegades avui dia, és curiós, no? Però ho veus, no? Que el que hauria de ser el principi de la solidaritat, que és la persona humana, doncs sembla que s'està una mica deixant de banda. I veus com, per exemple, els animals a vegades tenen uns privilegis, i molta gent que reclama drets dels animals, entre comentes, drets, que caldria veure, perquè hem de dir... A veure, els animals no se'ls ha de tractar, se'ls ha de tractar molt bé. Però vull dir que estan parlant dels drets dels animals i mouen una sèrie de manifestacions per no se sap què, que vull dir, més o menys... En canvi, hi ha avortaments, hi ha maltractaments de nens i ningú diu res. O almenys ningú diu res. Aquests mateixos no es queixen. Per tant, jo crec que la solidaritat comença perquè la persona és el centre de la solidaritat. O sigui que si hem de ser solidaris... és amb la vida humana.
La dignitat humana.
I amb vides humanes. Amb això hem de solidaritat. I que això que ens comentava la introducció a l'Àngels, no? Que avui dia, doncs hi haurà, no és una anècdota, no? Avui dia hi haurà gent que demà no sap si podrà menjar. No és un cuento, és una realitat.
Amb la vida humana i amb la seva dignitat.
Amb la vida humana.
I amb la
per tant,
seva dignitat
vull dir que
material.
Aquest és el centre. I per tant, tots els esforços que es facin, cadascú amb el seu àmbit, els polítics des del seu puesto. Però cada persona, doncs, jo què puc fer perquè les persones que m'envolten i a les que puc arribar, uns només seran les que l'envolten i d'altres els que pot arribar, millori la seva dignitat, millori la seva qualitat de vida, millorin com a persones.
Doncs estàs donant-nos pistes de les prioritats a l'hora d'escollir a qui ajudar. Perquè, és clar, si haig de decidir a quina ONG o a quina fundació o ajudo, potser aquesta prioritat de la defensa de la vida humana o de la dignitat de la vida humana de tota persona humana va per davant d'altres ONGs com de defensa dels, de la sardana.
És igual, del caoba.
A veure, que està molt bé la sardana, però vull dir-te, això és una cosa extra. Potser anem primer al
que cal. Hem de vigilar i tenir molta cura. Jo he estat ficada en uns temes d'ONGs i m'estic entenant d'algunes que tristament fan aigua, no es pot dir d'una altra forma. S'ha de vigilar, s'ha de conèixer la gent, s'ha d'arribar a saber on, si els teus diners o el que tu fas arriba a bon terme, i cuidado amb tot aquest tema, i em sap molt greu dir-ho, de tots aquests viatges solidaris. perquè costen cars, surten fallides i a vegades...
I tu, quins serien els criteris per escollir? O per dir,
abans de la qualsevol dubte, jo aniria sempre a Càritas o un puesto de la Iglesia, que lo té tot muntat amb zero coste.
Vale.
Abans de qualsevol dubte. Si tens dubte, a Càritas. I després entraràs a on hi fiques.
Digues.
No, i encara que he citat l'Església Catòlica, de vegades la gent s'oblida. L'Església Catòlica no és una ONG, per descomptat.
No.
Però que, evidentment, les tasques que està exercint l'Església Catòlica, molta gent no les desconeix. Vull dir, però... A tots els nivells. Per exemple, tan criticar l'Església Catòlica, que si el preservatiu, que si no sé què, bueno, pues és la institució que fa més per les persones que tenen la sida. Un de cada quatre està atesos per persones de l'Església Catòlica. Aquest és un exemple, un, però dels petits exemples. I si agafem tota la quantitat de gent que està beneficiant de les tasques que està fent Càritas, que has citat tu, o d'altres institucions de l'Església, veuríem que en el món no existeix cap institució, però cap institució que tingui més persones i que dediqui més recursos a la solidaritat que l'Església Catòlica. I això cal dir-ho, perquè la gent, bueno, sí, pensa que fa coses i tal. No, fa coses. Fa moltes coses.
Vale, però, a veure, hi ha persones que potser diuen, mira, a mi jo estic d'acord o no, o potser no soc catòlica, potser ajudaria alguna persona en una situació concreta, parlant de persones. Vale?
Per mi un criteri també és, estic d'acord amb tot el que heu dit, Càritas està ajudant cada vegada més gent. Va sortint notícies als diaris i dius... Més...
Aquí a Espanya és impressionant.
És impressionant les xifres, però... Per mi un criteri també és, per exemple, l'Àfrica, no? Que l'Àfrica és bastant bèstia, no? Doncs, en comptes d'enviar menjar, que s'ha d'enviar menjar perquè és que s'estan morint cada dia, però... aquelles organitzacions, no?, que els hi donen la canya de pescar. Per mi és un criteri, a l'hora de guiar-me a qui ajudar o amb qui ficar-me o no, doncs, perquè són gent que miren a llarg termini. Uh-huh. I penso que això és interessant, perquè també de vegades donar menjar pot fer que l'altra persona es quedi anul·lada, no? La seva iniciativa quedi anul·lada.
Tu estàs dient les ONGs o els que fan tasques d'educació.
Sí.
Amb la gent d'allà, amb els seus sistemes d'allà, i aprofitant.
Exacte.
Els mitjans d'allà.
Sí, senyora.
Però això perquè s'entengui millor potser els oients, és allò que es diu, no? Que si quan un té fam li dones un peix fas bé, però faries millor si li donessis una canya de pescar.
Sí.
O l'ensenyessis a pescar.
Sí.
O sigui,
i a fabricar-se la canya de pescar, perdona.
Bueno, per això mateix, vull dir, arriben els diners, vés a saber on, qui agafa els diners i com els distribueix, i aleshores s'acaben els diners i s'acaba tot.
I l'educació és bàsic.
Per tant, tot el que sigui fomentar educació, doncs, mitjans, donar mitjans perquè puguin ells ser autònoms.
I posar en valor les seves pròpies, doncs, tècniques autòctones, llavors autòctones, perquè se ho estan menjant tot les agroindústries.
Sí, perquè hi ha, un filòsof que és una persona que en sap molt de tot això, que és l'Alejandro Llano, deia, hi ha gent o ONGs que es dediquen a regalar ordinadors quan no n'hi ha connexió
elèctrica.
És que no té cap sentit. A veure,
o recursos... coses amb piles i no tenen piles en el país.
És que és a comptar amb els recursos disponibles de la pròpia terra, de les infraestructures que hi tenen. Digues, Aureli.
No, i que he dit que la solidaritat és tan important que a vegades quan a vegades parlem de la pau, però és que no pot haver-hi pau si no hi ha justícia. I no hi haurà mai justícia si no som solidaris. O sigui que, ho diu... És que
això ho va dir el Juan Pablo II.
Bé, doncs...
No digues que ho...
Doncs ara mateix no ho tenia al cap. Però segur que havia après d'ell. O haurà après totes les coses que se les havia après. Però que vull dir que aquesta regla de tres, què vol dir? Que per nosaltres, com que probablement no som capaços de donar la pau al món, en canvi el que sí podem donar és la primera vessant. Dir, bueno, jo puc ser solidari amb aquesta ONG, puc ser solidari amb la meva parròquia, amb la gent que amb aquesta tasca concreta, puc ser solidari amb la meva tasca professional, i això sí que ho podem fer tots. Està a l'abast nostre.
Mm-hmm. No sé com I també, veieu. Home, aprofito la vinentesa per donar publicitat a Acció Social Montalegre, que des del barri del Raval, amb el teu permís, Àngels...
Sí, no m'esperava
això, però...
No estava
previst,
però em sembla bé, perquè després parlarem d'una altra institució, que és Calipa Inegres, que és una fundació que treballa a les Filipines. Una d'aquí i una d'allà. Va, bueno, comença.
No, tu acaba.
No, jo res, només dir-vos doncs, que allà doncs, es fa una labor fantàstica.
Perdona que t'interrompeixi. Tu treballes allà, i sí. Per això em sembla perfecte
sí,
que comentis.
Sí, he aprofitat. Sí, no, se m'acaba d'acudir, no ho havia planificat.
Molt bé, em sembla molt bé.
Però, bueno, si teniu roba, sabates, ara es necessiten molts cotxets, bressols, moisès, tot el que pugui necessitar una família amb fills sense recursos, i es necessiten mans per portar menjar, una mica en la línia contrària del que deia abans, però és un menjar no només que es deixa allà com al supermercat, sinó que s'acompanya aquestes famílies, se'ls intenta acompanyar en els seus moments difícils, se'ls intenta doncs, ajudar a pensar doncs, també com sortir del forat.
També i... tenen un espai de formació de dones.
Tenen un espai de formació de dones, se'ls ofereix un lloc on els seus fills poden anar a estudiar, uh-huh. perquè els ajudin a estudiar, per poder seguir les assignatures de l'escola. Uh-huh. En fi, si no sabeu on deixar la vostra roba, les vostres sabates, les vostres coses, doncs ja podeu anar a la parròquia de Montalegre, quan vulgueu.
A l'àrea del Raval, no?
Sí, està, és al carrer, el magatzem està al carrer Valldonzella 23.
Molt bé. Tere, volies dir alguna cosa?
No, jo volia dir que simplement hem d'intentar ser solidari amb el que tenim a prop, lluny, molt més lluny, i vull fer un incís amb això que tu parlaràs després de Calipay, que ens hem de recordar que a Filipines vam estar 300 anys.
Molt bé.
I no ens en recordem mai, mai. Només quan hi ha un tornado o un tiburon s'ha menjat un pobre que ha caigut del barco.
Molt bé. Eh? Aureli, alguna cosa per concluir?
Bueno, jo per concluir, dues coses, deixa'm dir. Una primera, que la solidaritat dona alegria. Les persones que col·laboren senten l'alegria d'haver col·laborat. És una cosa que es pot experimentar. Un ho pot
experimentar. I que està bé fer-ho, no?
I que està bé fer-ho, primera. Vale. I la segona és que des del punt de vista de l'educació dels fills, també això no es pot improvisar. Un no pot pretendre que els seus fills siguin solidaris només perquè quan arribi un bon dia...
Nadal, quan arriba Nadal, normalment.
Hauríem de fer de cop i volta, no. Si això dia a dia es va fomentant la solidaritat entre ells, entre els amics, entre la gent que coneixen, probablement entendran que després amb la seva tasca professional o amb el seu àmbit social hauran de ser solidaris. Uh-huh. Hauran de ser solidaris. Vull dir que no es pot improvisar. Aquesta és la idea que jo volia donar.
Uh-huh. Bé, moltes gràcies, Tere Camps. Moltes gràcies, Laia Sant Martí. I gràcies, Aureli Villar, per la vostra companyia, les vostres paraules aquí a la taula d'opinió. Jo espero, si Déu vol, el dimarts vinent. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó. A great Canadian artist named Jan Arden wrote, it's called Lost. I hope you like it.
It's over, I'll watch the whole thing fall. And I never saw all the writing that was on the wall. If I had only knew, the days were slipping past, that the good things will never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow, it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. That it's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you, and we'll get lost together until the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has gone, but babe, you're not alone. When your world's crashing down and you cannot bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy. It can tear your soul apart. Now it can make you feel like you're going crazy.
but you're not. Though things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained. And we can fly, fly, fly.
Avui tenim la sort de tenir aquí a l'estudi a la senyora Anna Balcells. La senyora Balcells és la responsable de la Fundació Calipay Negrense. I bé, la seva història és la història d'una persona que va néixer a Negros Occidental, va venir a viure a Barcelona durant uns anys i de cop i volta decideix tornar a la seva terra, tornar a ajudar els nens abandonats i desfavorits del lloc on ella havia crescut, no? Bona nit y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, Ángeles.
Su historia con la solidaridad tiene un momento y un motivo concreto que a mí me gustaría que un poco compartiera con nuestra audiencia. ¿Por qué decide volver a esa tierra que le había visto nacer y cuándo se da este salto?
Sí, bueno, yo nací allí, estudié allí. Mi madre es filipina y padre catalán.
Vale.
Y a los 16 años vine a Barcelona y estuve viviendo aquí 20 años. Pero de repente yo creía que me iba a quedar en Barcelona el resto de mi vida.
Sí.
En el mundo de negocios aquí.
Sí.
Tenía mi propia casa y una gran vida aquí. Pero de repente mi padre en Filipinas se puso enfermo y tuve que volver y, bueno, después de 2 años murió. Y allí me cambió la vida completamente.
¿Pero le cambió la vida porque vio morir a su padre?
Sí, primero porque me obligó a volver a casa. Y nosotros vivimos en una isla que se llama Negros, vivimos en una hacienda. Y, bueno, papá ya me hablaba mucho de cosas que yo no veía. Pero al morir papá, la vida me empezó a... Me empujó en unas situaciones que empecé a ver mucha miseria. Filipinas, papá siempre decía que Filipinas es un paraíso, pero lamentablemente hay mucha pobreza y hay mucho sufrimiento. Y yo no lo veía. Yo tuve mucha suerte de haber crecido en una familia que lo tenía todo. Y en sí, eso es un mensaje que estoy dando ahora aquí en España.
Claro.
Porque tenéis mucho aquí. Yo tuve esa suerte, no me faltaba nunca nada. Pero también vivía en un país que había todo lo contrario, el otro extremo. Y poco después que papá murió, cosas empezaron a pasar, la vida me empezó a enseñar cosas y era sobre todo esta triste realidad de los niños, de niños que sufren mucho.
Y entonces usted dice, bueno, no me permite hablarle de usted, prefiero
no,
el tú.
Sí.
Porque, y entiendo que sea así, porque en el caso de Ana, una persona que ha tocado la miseria, que ha tocado la pobreza, el usted es como que se para. Entonces vamos a tutearnos y yo estoy encantada de hacerlo. Dices que es una suerte haber nacido en una sociedad como la nuestra, pero muchas veces no nos hace ciegos, no nos hace fríos, no nos aleja de esa cercanía que es el otro.
Sí, totalmente, y eso me pasó a mí mismo. Yo iba a un colegio muy bueno en la isla, y todo muy bonito, una casa muy bonita, preciosa, y yo nunca veía
el dolor,
todos los niños en la calle. Sobre todo los niños de la calle, y estaban allí siempre.
¿Y cómo consigues improvisar una reacción constructiva y positiva hacia esos niños? Porque, en cierto modo, ¿cómo empezaste a trabajar, a acercarte, a mirarlos, a detenerte, a ocupar tu tiempo?
Sí, todo en realidad, si tengo que contar un poco la historia de Calipay, empezó una noche.
¿Sí?
Estaba yo cenando con una amiga y esta amiga me dijo que había una familia, unos misioneros que habían dejado todo lo que tenían en Estados Unidos, misioneros protestantes, y se habían ido a Negros y estaban rescatando, y en ese momento tenían 16 niños de unas historias muy violentas, ¿no? Y esa noche no tenían nada que comer, nada. Y estábamos cenando y en ese momento yo pues me quedé paradísima y dije, tenemos que ir ahora mismo.
Claro.
Es que el corazón me latía, algo cambió en mí. es como diciendo, basta, es hora que te despiertes. Uh-huh. Porque yo lo sabía que estaba eso, sí. pero no lo quería
mirar.
Aceptar, ¿sabes? Es tapar los ojos, tapar los oídos. Sí. Pero en ese momento dije, en inglés, enough, okay. basta. Y nos fuimos, dejamos nuestra comida y nos fuimos corriendo a esa casa. Y vi tanta miseria. Y
estos son el matrimonio Rosmarino.
No, los Secklers, los primeros okay. de Haven. Vale. Todos los niños con unas enfermedades que no les podían ni coger. Había un bebé con gonorrea. ¿Está bien dicho?
Sí,
gonorrea.
Gonorrea,
sí. Gonorrea que había nacido porque su madre era prostituta. Los ojos súper infectados. Pobrecita. Claro, no se podía hacer nada. Pero me chocó una cosa. Que lo poco que podían hacer esos misioneros, voluntarios, los niños eran felices, uh-huh. porque se sentían protegidos uh-huh. de todo el horror que podían vivir fuera de esa casa. Uh-huh. Y desde ese momento yo me comprometí a hacer algo. Y uh-huh. poco después perdieron esa casa. Y yo pedí ayuda a mis amigas por SMS. Por favor, ¿me podéis
ayudar? Por SMS,
ayudar?
Entonces, no hace
sí,
tanto de esto, porque estamos hablando del
sí,
teléfono
señora.
Móvil.
Hace 5 años.
¿Solo 5 años?
Yo mandé un text message, un sí. SMS a mis amigas. Por favor, necesito comprar una casa vieja, pero por lo menos será ya nuestro para poder tener a estos niños. Mm-hmm. Y esa misma noche, una amiga me compró la casa entera. El día siguiente me dijo, Ana, aquí tienes todo el dinero, empieza lo que tienes que hacer. Y me dijo algo muy bonito, porque yo le dije, ¿por qué me das todo el dinero? Y ella dice, Ana, Dios te está llamando a cuidar de sus niños
privilegiados.
Privilegiados. Son niños especiales, yo tengo dinero, yo te puedo ayudar, pero no puedo hacer el trabajo que tú tendrás que hacer por la situación, ¿no? Y la vida me llevó a ese camino, uh-huh. Ángeles. Es que yo nunca pensé que haría lo que estoy haciendo ahora. Nunca.
Y cuando vuelves a Barcelona, esta tierra que te vio crecer, no nacer, sino no. crecer profesionalmente, cuando nos ves aquí, cuando ves digamos, nuestro entorno, nuestras necesidades creadas, ¿qué te hace pensar y qué nos dirías? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo podemos ayudarte desde nuestras circunstancias concretas, reales, a ti o a cualquier otra ONG sí. que trabaje con personas, como hemos dicho antes en la tertulia?
Uf, eso es difícil, porque para empezar, vosotros estáis en un país maravilloso, o sea, con muchos problemas, soy consciente de eso económicamente ahora, pero Filipinas es el tercer mundo. Uh-huh. La diferencia es tan grande. En general, veo que bien se vive en España. He viajado ahora por toda España dando charlas. Y en general se vive muy bien, uh-huh. ¿sabes? Pero y con lo que tenéis aquí puede ayudar tanto. Uh-huh. Lo poco que podéis ayudar en Filipinas, yo siempre digo, 10 euros aquí ayuda a un niño casi un mes entero uh-huh. en dar de comer a un niño, ¿no? Uh-huh. La diferencia es tan grande, o sea, hasta los estudiantes aquí yo les digo, es que por favor, dad gracias a Dios de lo que tenéis una casa que tenéis comida cada día, porque yo he rescatado a un niño que solo comía tierra.
Ay.
Tierra, ¿sabes? Y le tuvimos que hacer la transfusión de sangre porque es que se moría. Yo he visto ver a muchos niños morir, ¿no? Uh-huh. Por hambre. Pues aquí sí que hay hambre, pero no es tan grave como los millones y millones de personas que sufren allá.
Claro. ¿Y tu vida? Está claro que hubo como una catarsis en un momento
sí,
determinado.
Sí, realmente.
Pero tú sigues siendo, digamos, una persona del otro mundo, una persona más occidental. Bueno, aunque hayas nacido allí,
sí.
Por tu formación, por tus circunstancias personales, eres del otro escenario,
sí.
¿no? ¿Y cómo repercute en tu día a día? Ya no te digo, en tu día a día, es porque llega un momento que supongo que viendo esta necesidad, habiéndote comprometido a hacer todo lo que esté en tu mano para ayudarlos, hay un momento que tendrás que decir, bueno, pero ahora me toca a mí comer, ¿o no? ¿Cómo haces ese balance?
¿Qué quieres decir? Que mi vida
se acaba. Tu equilibrio personal se resiente, en cierto modo. Porque, claro, siempre verás modos de ayudar y siempre necesidades que cubrir.
Ha cambiado mucho, mucho. 360 grados, ¿sí? ¿No? El giro. Pero soy más feliz ahora que antes. Trabajo mucho más ahora que antes, pero no gano ni un centavo yo para mí mismo. Es una entrega total. Todo mi dinero personal también va a esto. Y siempre estoy pidiendo ayuda. Ha cambiado muchísimo. Y es un viaje, un journey, un viaje muy bonito que... Que de verdad que lo deseo a todo el mundo, porque es triste porque ves mucha miseria, mucho dolor, pero también ves mucha alegría y mucha la transformación. Antes hablabas de la solidaridad, es que cada uno, lo poco que podemos hacer, cada uno, poquito a poquito, puede cambiar tanto la vida, sobre todo de un niño que no tiene nada, nada, nace desnudo y vive desnudo en la calle durante años, sin haber tenido una casa, ¿no? Pero a mí me ha cambiado mucho y bueno, soy otra. Es que realmente pienso, es que soy otra persona ahora y doy gracias a Dios que estoy teniendo esta oportunidad. Y mi labor para mí, Ángeles, es compartirlo esto con el resto del mundo. Que todos podéis hacer, no exactamente lo que me ha tocado, pero de una manera u otra sí que podéis hacer algo, ¿no?
¿Y cómo, no sé si tienes hijos, no lo sé, pero cómo consideras o aconsejarías a unos padres de este primer mundo que sean capaces de abrirles los ojos a sus propios hijos sobre la necesidad que hay más allá de su entorno, de su... ¿Cómo educar en el día a día aquí? Tú allá probablemente estés tocando tanto, tan cerca, que no hará falta ni explicar, pero los de aquí nos podemos llegar a olvidar. Sí. ¿Cómo educar a un hijo? ¿Cómo abrirle los ojos?
Sí, eso es muy importante. Sobre todo, enseñarles a valorar bien, bien todo lo que tienen. No mimarles tanto sin explicarles el valor de cada cosa, ¿no?
Claro.
Que todo tiene mucho, mucho valor y que desde pequeños aprendan a compartir ya con otros. Esto lo he estado diciendo en algunos colegios que he estado dando charlas, ¿no? Que desde pequeños que aprecien lo que tienen, que trabajen un poco para conseguir lo que tienen, que no les venga todo Dado. Gratis y tan fácil, ¿no? Y que siempre tener lo último de lo último. O sea, como les digo, nuestros niños es que no tienen ni zapatos y tienen dos camisetas para todo el año. Tienen tan poco, pero son muy felices. O sea, que con muy poco pueden ser igualmente de felices.
Porque cuando ellos alguna vez se preguntan por qué sufro, los niños lo
mucho,
preguntan.
Sí, mucho. Y lloran mucho.
Lloran.
Lloran. Yo, Ángeles, lloro mucho
no
ahora.
No me extraña.
No me importa, pero lloro mucho.
Claro.
Pero es un poco llorar de tristeza y de alegría, porque veo los dos extremos.
Claro.
Sí, preguntan por qué. ¿Por qué? ¿No? Hace poco tuvimos que una niña que rescatamos se intentó matar, pero y ella preguntaba, es que quiero quitar el dolor
Pobrecita.
Que siento, ¿no? Y sí, es difícil.
¿Y qué le responde? Nos quedan 3 minutos, pero eso es una respuesta.
Es darles mucho amor, mucho cariño, la seguridad que estarán. Les cogemos mucho, a veces les dejamos gritar y llorar y solo les cogemos. Se sienten seguros que nadie les va a violar, porque casi todos han sido violados sexualmente. Pobrecita. Tenemos una niña desde 4 meses.
¡Oh! ¡Qué horror!
Sí, es
perdón,
muy triste.
No debería gritar, pero sí.
Es la realidad. Y, bueno, darles mucho apoyo. Y también necesitamos ayudas de psicólogos. No es suficiente todo el amor, porque estos son niños ya que han sufrido mucho. Y ellos no entienden cómo pueden, ¿sabes?, llegar a más. Pero sí que puede. Una niña que su padre la intentó quemar y matar, se escapó, la rescatamos y eso, y ahora ya es summa cum laude de enfermera y de
qué alegría
y de eso. es una cosa que querías decir, sí. Que es, todos tenemos que hacer algo. Yo no lo hago esto porque me quiero ganar el cielo, ángeles. Yo hago esto porque es necesario para salvar este mundo. Es nuestra obligación. Uh-huh. Todos tenemos que hacer algo.
¿Qué podemos hacer para ayudar a Calipay? ¿Qué podemos hacer? Aquí veo una cuenta en la caja.
Sí.
Si no, nos dirigimos a la página web, ¿no? ¿Tenéis sí. una página web?
Es lo mejor. O sea, por cierto, quiero decir que Calipay significa alegría.
Muy bien.
Sí, he establecido un grupo aquí en España, que será la extensión de Filipinas, uh-huh. porque quiero que España se una una vez más con Filipinas uh-huh. y que cuide de Filipinas.
Que al fin y al cabo había sido sí. una colonia.
300 años de colonia. Verdad. Entonces tenemos ya una cuenta, tengo un grupo aquí que están muy dedicados ahora a ayudar, una cuenta en la Caixa, tenemos la página web que es calipaynegrense.org.
Hay que deletrearlo, K-A-L-I-P-A-Y, N-G-E. Negrense .org.
Sí.
Entonces esto es muy importante para aquella persona o aquellas personas que hayan oído esta maravillosa y conmovedora entrevista y bueno, se sientan no llamados sino obligados a echar una mano. Gracias, doncs, Anna Balcells, que és una catalana d'acollida. Moltes gràcies per la teva companyia aquesta nit i gràcies també al Mario Ramírez, responsable de so, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques i jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona nit.
Ràdio Estel.